Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal, salutacions de nou. Ara mateix passa un minut aproximadament de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja a la segona hora, tot seguit, com cada dimarts, comptarem amb la secció Solidaritza't, en què coneixerem una nova entitat d'acció social. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar seguirà plantejant la pregunta que us fem aquesta setmana sobre la prohibició del burca en espais públics i entrevistarà, per aquest motiu, Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional de Catalunya. I a la part final del programa comptarem, com cada dimarts, amb el Sagrari a casa nostra, amb Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més, aquest dimarts, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara tot seguit és repassar les notícies més destacades a aquesta hora.
L'Audiència Nacional ha absolt els 19 acusats en el cas del setge al Parlament del 2011 d'un delicte d'atacs contra les institucions de l'Estat. Només ha condemnat finalment un dels processats, a qui s'imposa estar 4 dies localitzable per una falta de danys. Aquesta decisió s'ha pres per cert amb el vot en contra del president Fernando Grande Marlaska, que proposava condemnar 10 dels acusats per un delicte contra les institucions de l'Estat i el condemnat per la falta que és precisament qui va pintar la jaqueta de la diputada Montserrat Tura per l'esquena, aquest per un delicte de danys. L'exalcalde de Sabadell i expresident de la Federació de Municipis de Catalunya, el socialista Manuel Bustos, ha anunciat que es desvincula totalment de la política i renuncia així, per tant, a tots els càrrecs institucionals a causa de la persecució, diu, de la qual se sent víctima després de la seva imputació pel cas Mercuri de presumpta corrupció urbanística. Bustos, també recordem, és el principal implicat en el suposat cobrament de sobresous en concepte de dietes a la Federació per part de 44 alcaldes, precisament quan ell presidia aquesta entitat. Marxem a aquesta hora també cap a l'exterior i és que la tensió entre Israel i Hamas ha augmentat a les últimes hores. La mort de 8 palestins ahir en un bombardeig a Gaza, combinat també amb l'augment de llançaments de coets des de la franja cap al sud i al centre del país, ha situat el Pròxim Orient, sembla, a tocar d'una guerra. Tot plegat passa després que les autoritats israelianes van detenir 6 joves ahir extremistes jueus per la seva suposada relació amb el segrest i l'assassinat d'un jove palestí. I en esports hem de lamentar la mort d'Alfredo Di Stéfano, exfutbolista i president d'honor del Real Madrid, que va morir ahir dilluns, segons ha informat la seva família a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Di Stéfano és considerat un dels 4 jugadors més importants de tota la història del futbol, juntament amb Pelé, Maradona i Cruyff. I d'altra banda, també ho recordem, que pel que fa als partits del Mundial, avui es juga la primera semifinal Brasil-Alemanya, demà és el torn d'Argentina-Holanda.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 2777. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de les 9 del matí, continuem en directe, Carme Planas.
Bon dia, aquí el tio La Benzina, una altra vegada, eh? Les tres mosqueteres.
Exacte, del primer cafè, què tal?
El primer cafè. Bueno, jo bé, però tu ja no cal ni que t'ho preguntem, eh? Doncs que has
molt bé,
arribat.
Molt bé,
molt bé. Et
somriure. Amb ganes de més vacances,
no
eh?
No cal que et diguem somria, por favor, perquè estar somrient tot el
bé,
rato...
Bé, perquè tenia moltes, moltes ganes de veure-us.
Bueno.
I bé, morena negra, Carme?
A veure, Sara, tu qui dius?
Jo qui dic?
que tenia moltes ganes de veure'ns.
Clar, per suposar.
Jo crec que sí, però sí, la platja també bé, tenia ganes de veure-la, eh?
Home, vaig dir també que la platja no l'he vist gaire, però, mira...
Estàs molt morena, eh?
Mira, sí. Doncs de les poques hores que hem pogut fer alguna cosa de platja.
Ja
però no em puc queixar, eh? No, no em puc queixar, perquè
no,
realment...
La cara de satisfeta que fas, no cal que te'ns expliquis.
I de salut, no?
De
el
salut,
fet de poder dormir unes horetes
sí.
més és d'agrair. Però bé, hem de dir que la Saba d'aquí poc també tindrà
clar,
les seves vacances,
de juliol,
eh? Sí, estàs esperant amb deleit, eh, aquesta
sí, però...
data.
No sé si te'n vas a la fresqueta o te'n vas al sol.
Mira, jo faré de tot, Carme. Val, què et sembla? D'aquí no. cap allà, amunt i avall...
A mi em fa l'efecte que te'n vas més cap al nord.
Sí,
no?
Una mica, uns dies jo crec que sí. Uns dies sí.
Però cap al nord, de nord-nord, eh?
Nord-nord,
cap allà dalt.
Cap a dalt, tira, tira, tira llarg, eh?
Amunt.
De tot arreu.
Ben, ben fet, Sara, clar que sí, home. Vinga, aquí hem de felicitar avui, Carme Planàs.
Avui Sant Eugeni III, papa.
Perdó, qui?
Sant Eugeni III.
Eugeni.
Eugeni.
Molt bé.
Eh? Felicitem a tots els eugenis.
Home, felicitats a tots els eugenis.
Exacte. I recordem la fuita nuclear a Vandellós i es diu que sense conseqüències. El 1889, fundació del The Wall Street Journal a Nova York. És un dels diaris més importants a nivell mundial del mundo. És, pues, és molt important. I aniversaris en 1956, Carlos Herrera, presentador. Doncs aquest sí que el coneixem,
sí,
no?
Sí, home. Bé.
Jo he treballat amb el Carlos Herrera, eh?
Ah, sí?
Sí.
I no
ja
tens cap anècdota per explicar-nos?
No, no, però he
no
treballat.
No es pot explicar
no,
per
no, entendre? Sí, home, ah. No és que no es pugui explicar, però bueno, ja us explicarem un altre dia, ho farem
sí?
més llarg. Sí?
Vinga,
la veritat que sí.
Anècdota amb Carlos Herrera.
Exacte. La Lluïsa Domènech felicita els seus amics Jordi i Marta en el seu aniversari de noces. I la Maria Pau, de Calella de Palafrugell, ens explica doncs, que va estar amb una amiga seva italiana a la cantada l'altre dia de Vaneres i diu que la Paola, que així es diu la italiana, sí. es va emocionar molt, molt i molt. I ara, com que ella se'n va amb el seu acomiadat, li vol dedicar pues, una vanera perquè se n'emporti un bon record d'aquí i de nosaltres també. Perquè
vosaltres
li
heu estat
tot carinyo.
A les vaneres de
sí,
Calella?
Sí,
és preciós, eh?
Jo fa temps, sí. però és molt emocionant.
Nostre company Gerard Carrió, em sembla que,
sí,
que mai falla, eh? Que està a la primera fila.
Estem al mocador.
Doncs,
doncs ja sona, eh?
Li dediquem va. Aquesta cançó a la Paola.
Sí, a la Paola. És, no, bueno, no es posa el cognom, que és italiana, que ha vingut a passar les vacances, la va portar allà i va quedar flipant, com diu ella.
Molt bé, doncs, vale. aquí ve aquesta
Molt
manera.
Bé.
Gràcies,
vale.
Carme.
Adéu.
El millor barco de guerra de la flota
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Vine a les rebaixes de moda Vipercor. Els descomptes i els preus no van ser mai tan bons.
Biquinis de dona talles 36 a 50, només 7,99 euros. I samarreta de tirants per dona, 2,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara, millor que mai.
El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura... Coneix una obra d'art col·lectiva emmarcada amb 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat. Amb la col·laboració de Ràdio Estel. Solidaritza't.
Ara mateix passant 11 minuts de les 9 del matí, cada dimarts el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui, Sara, volem parlar...
Avui volem parlar, Mercè, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, la FAC, una entitat que treballa des de l'any 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d'arreu de Catalunya. Actualment agrupa unes 160 associacions culturals a les quals ofereix el seu suport i assessorament també en àmbits tan diversos com, per exemple, el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, també la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques.
Sara, aquesta Federació d'Ateneus de Catalunya va néixer en un bon any, eh?
I tant.
Per parlar-ne ens acompanya avui Núria Font, ella és vicepresidenta de la Federació d'Ateneus de Catalunya, de casa nostra. Què tal, Núria? Molt bon dia, gràcies per estar aquí.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Núria, primera pregunta per situar-nos una mica. Com vau néixer? Explica'ns la vostra trajectòria, perquè hem de dir que porteu més de 30 anys treballant ininterrompudament, que es diu ràpid.
Sí, sí. Nosaltres portem només 30 anys, però els nostres ateneus, la major part d'ells ja són centenaris, alguns de 150 o de més anys. Per tant, estem arrelats al país llargament. I la federació neix degut al tercer congrés que es va fer d'ateneus. Uh-huh. Aquí es va creure que es necessitava agrupar-se per anar aconseguint millores o per compartir la problemàtica que tots tenim i buscar-ne solucions. Uh-huh. I aquesta és la tasca de la federació, buscar solucions als problemes que tenen en el seu dia a dia els ateneus.
Com dèiem, Núria, agrupeu unes 160 associacions culturals a les quals oferiu suport i també assessorament en àmbits molt diversos. També feu de pont entre les entitats i les administracions i també oferiu també un programa per reforçar el treball en xarxa. Com es pot fer tot això, que sona tan complicat?
Bueno, la Junta, la Federació d'Ateneus està governada per una Junta que justament tots els elements, totes les persones que la configurem, són gent que estem amb ateneus. Per tant, fa que sapiguem ben bé quina és la realitat dels nostres ateneus. Tenim un equip tècnic, que és qui realment fa la feina física, diguem-ne, no? Que és la que està al dia a dia de les coses noves, de les normatives noves que ens afecten, de donar-nos suport en quant a economia, en quant a assessorament jurídic, en quant a programació d'activitats, totes les coses que en el nostre dia a dia doncs, tenim necessitat de saber-ne, no?
Mm. Núria, en tot cas, quin és el servei que més potencieu des de la vostra fundació?
Doncs tot si cap. Per nosaltres el que és important és que els ateneus estiguin complint la normativa, per tant, estem fent un gran esforç per intentar que les administracions en siguin conscients i que els ateneus, les persones, les juntes que en formen part, també siguin conscients de que hem de tenir els locals en normativa per tal de que la gent que acollim doncs, estigui en plenes condicions de seguretat. Ens interessa la part econòmica, que la gent porti la comptabilitat al dia a dia, perquè la transparència és avui en dia un dels valors que més tothom busca. Volem que siguin ateneus, que acullin la gent, que la gent s'hi senti gust. Per tant, les activitats que programem ens agraden que estiguin fetes amb la màxima qualitat possible. I totes aquestes coses i un munt de coses que hi ha al darrere de tot el que he dit, doncs és el que en el dia a dia la federació va treballant per trobar millores, per aconsellar, per guiar, per assessorar a totes les nostres entitats.
Catalunya és terra d'ateneus?
Doncs sí, per sort. Gairebé tots els pobles, es pot dir que gairebé tots tenen un centre cultural que ja el poble reuneix i fan obres de teatre, o fan balls, o fan partides de botifarra, o fan mil i una coses, no?, que fa que la gent s'agrupi, comparteixi espais de trobada i penso que és un valor que Catalunya té i que volem seguir que sigui present en el nostre país.
Pobles i barris, per exemple, aquí a Barcelona també hi ha
moltíssims.
Una multitud
hi ha 23,
d'ateneus federats, n'hi ha 23.
Sí, sí, sí.
Núria, la Federació d'Ateneus ha creat el concepte d'amics dels Ateneus, sí. No? Perquè dèiem que n'hi ha tants que al final, doncs, que expliquem una mica de què va. Eh? És una xarxa social que, d'entre d'altres projectes, promociona un nou concepte d'oci, el turisme ateneístic. En què consisteix aquesta iniciativa?
Doncs creiem molt important conèixer què passa al costat del nostre poble, què passa més enllà de les nostres fronteres. I llavors el que hem fet és anar a visitar altres ateneus de casa nostra, però també hem sortit i hem anat a València, hem anat a Sevilla, hem anat a Madrid, hem anat a Cantàbria, per veure com es fan amb altres jocs espais semblants al nostre. S'ha de dir que molts d'ells són molt diferents de nosaltres, de la nostra manera de fer, però n'hi ha que alguns tenim connotacions molt semblants i sempre en pots aprendre, no?, d'aquestes diferències.
Mm-hmm. Parla'ns una mica dels Premis Ateneus.
Premis Ateneus és la nostra principal activitat estrella, diguem-ne. En ella el que nosaltres volem és donar a conèixer les coses, les activitats que es fan als Ateneus. Perquè moltes d'elles, com hem dit, com que són de barri, són de poble, passen molt desapercebudes i a vegades es fan activitats que són molt xules, són molt, molt maques i que és bo donar-los un reconeixement. Amb els Premis Ateneus el que volem és això, que aquestes activitats doncs siguin reconegudes.
Uh-huh. Avui conversem amb Núria Font, vicepresidenta de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Per cert, enhorabona, perquè el passat 22 d'abril la Federació d'Ateneus al Casino Llagostarenc i la Coral Llesamí de la Societat Cultural La Vicentina van rebre aquest dimarts, com us estem explicant, 22 d'abril, la Creu de Sant Jordi 2014.
Sí, sí, per nosaltres és un honor sempre, en gairebé totes les edicions, sempre hi ha algun ateneu allà al mig rebent la Creu de Sant Jordi. Per nosaltres és un orgull perquè és un senyal de reconeixement de la tasca que fan els nostres ateneus i de la seva gran trajectòria, perquè tots ells són, com deia al principi, són entitats centenàries o de 150 anys.
Com podem col·laborar amb vosaltres, Núria?
Doncs fent difusió de les coses que fem, potser, aprofitant els mitjans que
per
teniu
exemple,
vosaltres.
Per exemple, aquest mes, que teniu preparat? Ens pots dir alguna cosa? Però clar, vosaltres,
com
treballeu des de la federació, sí. No, suposo que activitats així tampoc, no? En feu, no organitzeu.
Sí, però som més de caire per les juntes, per la gestió de l'entitat. Però els nostres ateneus sí que en fan un munt.
Tot i així,
no?
Jo crec, Núria, que tu tens bastanta vinculació morta. Pot ser?
Bueno, jo sóc la presidenta ara mateix de Lluïsos d'Horta.
I, per exemple, Lluïsos d'Horta, com el nostre company Jordi Carretero, que el tenim aquí a la Peixera, li hem ofert la possibilitat d'entrar, però ell diu que no vol parlar. Després ens pots dir també si tens alguna pregunta a la teva presidenta, Jordi? Quina activitat, per exemple, destacaries dels Lluïsos d'Horta?
D'ara de l'estiu. Bueno, fa una setmana anem fer vespres de jazz, anem fer un concert a l'aire lliure, i potser és la nostra activitat estrella de l'estiu, no? Que va venir la Big Mama, i anem a fer un sopar amb un pati molt gran, amb 250 persones allà reunides, i va ser un concert molt reeixit, molt maco. Ara mateix estem fent casal d'estiu, com molts dels ateneus que tenim, i estem fent uns estaixos de dansa i de cant per en el nostre dia a dia. Bueno, cada setmana tenim els nostres espais de teatre que la gent va assajar, però a l'estiu el que intentem és fer com un reforç i gent més professional, gent que en sap més que dels que habitualment doncs fan un estaix, que li diem, unes classes intensives de cant i de dansa, cosa que potencia que després ho fem millor en el nostre dia a dia.
Núria, una pregunta, per exemple. Doncs si tenim un oient que digui, mira, és que jo des del meu barri desconec si existeix un ateneu, des de la vostra web pot trobar allà tota la informació?
Sí, tindrà el llistat de les entitats. Uh-huh. I si menys no, trobarà el telèfon, que ens truqui i ja li indicarem on t'ha d'anar.
Quina és la vostra web?
Ateneus.cat.
I el telèfon?
Ai, de memòria no me'l sé ara mateix.
Ara saps què fem? Ràpidament tenim el nostre productor, Eric Correra, i ens el dirà. Ja per acabar, Sara, li fem l'última pregunta a la Núria.
Doncs sí, Núria, què implica formar part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva?
Bé, són dues activitats que fem. Una és l'Explica'ns, que hem ajuntat gent nouvinguda i gent arrelada aquí, gent de casa nostra, i hem fet xerrades que han sigut molt variades, des de les pel·lícules que poden haver-hi en aquest dia, aquest temps ara en producció, o sobre la cuina, els diferents àpats que cuinem a les diferents cultures, per intentar, diguem-ne, unir les cultures o donar a conèixer quina és la nostra, no? Això ho hem fet separadament, però després les entitats que ho hem fet ens hem reunit amb els diferents grups i hem compartit una jornada conjunts. I l'altre projecte que tenim així de la xarxa és Tots hi tenim un lloc, és intentar en aquests moments de crisi que estem vivint, doncs que la gent que ens ve a fer activitats a casa nostra no deixi de venir pel fet de que no tingui diners. Per tant, estem becant aquelles activitats que la gent no pot pagar-se ara.
Doncs, Núria, mira l'Èric, que eficient, ja tenim el telèfon, amb la Federació d'Ateneus de Catalunya, 93 268 81 30, 93 268 81 30. Núria Font, vicepresidenta de la Federació d'Ateneus de Catalunya, moltíssimes gràcies per venir aquí avui al Primer Cafè i explicar-nos tota la feina que feu. Bona feina.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Doncs nosaltres, després de parlar amb Núria Font, marxem a publicitat, però tot seguit, atenció, la Laura Aznar entrevistarà Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional de Catalunya. I com no li preguntarà, la pregunta de la setmana sobre la prohibició del burca en espais públics.
Estàs escoltant el Primer Cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'audiència general del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És del pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Aquesta setmana us preguntem si penseu que s'ha de prohibir el burca en els espais públics. Aquesta polèmica, que mai s'ha acabat de tancar, ha agafat embranzida arran el suport del Tribunal Europeu dels Drets Humans a la llei francesa que prohibeix a les dones portar burca o vel integral en els espais públics.
Per tenir més dades del que suposa aquesta prohibició, comptem avui amb el punt de vista de l'Adriana Ribas. Ella és coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, que ens donarà algunes claus per entendre com es posiciona l'ONG davant d'aquesta polèmica.
Bon dia, Adriana. Adriana, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com interpreteu el suport del Tribunal d'Estrasburg a aquesta llei francesa?
Mira, per Amnistia Internacional aquesta sentència és un pas enrere en l'exercici de llibertat d'expressió i religiosa, en aquest cas de les dones que volen portar el vel integral.
Uh-huh. Què suposa aquesta mesura per les dones musulmanes que opten, justament com deies, per portar el vel integral?
Doncs clar, les dones que escullen portar aquest tipus de vel, amb aquesta sentència queda limitat el seu exercici a la llibertat religiosa i d'expressió, perquè és una sentència que reconeix que accepta l'argument que portar el vel és contrari a les normes de convivència, a les normes socials. Per tant, és una sentència que en essència el que diu és que no es pot portar un vel que cobreixi tota la cara perquè fa que la gent se senti incòmoda. I per Amnistia Internacional aquest no és un motiu per poder retallar un dret humà.
Però l'argument principal per fer efectiva aquesta llei és la necessitat de poder identificar totes les persones per qüestions sobretot de seguretat. Vosaltres creieu realment que aquesta és la motivació principal?
De fet, en matèria de seguretat ja existeixen una sèrie d'espais on és obligatori que la gent s'identifiqui, com són els aeroports o altres entrades a edificis públics, etc. Són espais que el dret internacional reconeix on que totes les persones s'han de poder identificar allà. Per tant, els motius de seguretat queden relativament coberts en aquest ja en el dret internacional. I un altre argument que es toca en moltes de les legislacions, no només en la sentència del Tribunal Europeu, sinó també a nivell local, és la qüestió de la dignitat de les dones, de la igualtat de gènere, i bé, des d'Amnistia Internacional considerem que aquest tipus de lleis que prohibeixen de forma generalitzada el fet de portar el vel integral, el que pot aconseguir és recloure les dones encara més dins de les seves cases, i de fet aquest tipus de prohibicions no lluiten, no combaten la discriminació de gènere, sinó que poden apartar aquest grup de persones de la societat.
Uh-huh. Ara que parlava justament de la discriminació de gènere, vosaltres concebeu que el burca o el niqab són peces de roba que oprimeixen la dona, que la discriminen?
Bé, Amnistia Internacional que considera és que una persona ha de poder prendre decisions de forma lliure, i totes les dones que el porten de forma obligada, per això existeix el dret penal, i demanem a les autoritats que combatin aquest tipus d'opressió, però hem de tenir en compte que pot haver dones que el portin de forma lliure, i per tant aquest tipus de prohibicions generalitzades el que fa és prohibir-ho a totes, sense pensar ni preguntar si són elles les que el volen portar o no.
Uh-huh. I alguna manera de combatre aquesta sentència del Tribunal d'Estrasburg?
Bé, nosaltres ara estem valorant quines alternatives hi ha. En el cas de Catalunya, a nivell local, diversos ajuntaments han legislat en aquesta matèria. Lleida és un dels que va reaccionar molt ràpid després de fer-se pública aquesta sentència, però cal recordar que el cas de Catalunya, el Tribunal Suprem, va anul·lar aquestes sentències per una qüestió de competències, no de contingut. Per tant, és important tenir en compte que els ajuntaments no tenen capacitat per limitar drets humans, per legislar en aquesta matèria, i per tant, cal veure com afecta aquesta sentència a nivell d'ajuntaments. S'ha d'analitzar jurídicament.
Uh-huh. Avui parlem amb Adriana Ribas, que ella és coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Adriana, sobre l'islam hi ha molts mites que no sabem mai si són certs o si són falsos. Per exemple, és cert que sovint la decisió última de cobrir-se el rostre amb un vel integral recau més sobre els marits de les dones que sobre elles mateixes?
Bé, des d'Amnistia Internacional no coneixem tots els casos, evidentment, perquè n'hi ha milers i milions al món, però aquí és on creiem que serveis socials, el paper dels ajuntaments és fonamental per conèixer la realitat de les dones de les diferents localitats que duen vel integral, conèixer cas a cas quina és l'actuació que han de dur a terme, per conèixer quines dones són els que el porten obligades, fruit d'una pressió familiar o de l'entorn, etc., per poder actuar de forma consistent i fer que puguin gaudir del seu dret a prendre decisions i a la seva pròpia llibertat i, per tant, no viure coartades per decisions dels seus marits.
Uh-huh. Les administracions o els òrgans de govern haurien de poder legislar sobre la indumentària de les persones, sigui del tipus que sigui?
Des d'Amnistia Internacional creiem que el dret de llibertat d'expressió, i en aquest cas amb el vel vinculada a qüestions també de llibertat religiosa, ha d'estar per sobre, i el que els ajuntaments han de garantir és que totes les persones poden exercir els seus drets de forma plena, i per tant que ninguna persona és coaccionada a actuar de cap manera, ni posant-se'l ni no posant-se'l. Amnistia Internacional denuncia que en altres països com a l'Aràbia Saudita, les dones són obligades a portar vel integral. Igual que demanem que a Aràbia Saudita no siguin obligades a portar-lo, demanem que aquí a Espanya no siguin obligades a no portar-lo, sinó que cada persona pugui prendre decisions de forma lliure.
Perfecte. Nosaltres traslladem, imaginem-nos aquesta situació a casa nostra. Si el vel integral s'acabés prohibint en els espais públics, aquesta mesura hauria d'anar acompanyada d'un procés de sensibilització i mediació en lloc d'imposar-ho des d'una política prohibitiva o punitiva.
De fet, des d'Amnistia Internacional creiem que el paper de sensibilització de polítiques educatives, el paper dels serveis socials és clau per garantir que cap persona du el vel integral de forma obligada i que es coneix quina és la realitat de les diferents poblacions catalanes, en aquest cas, en matèria de persones que porten vel integral, perquè un estudi d'Amnistia Internacional, juntament amb altres organitzacions, el que identificava és que la qüestió del vel integral és molt heterogènia. Hi ha dones que el porten només durant unes hores del dia, altres que el porten durant una etapa de la seva vida només, altres que el porten sempre, altres que se'l posen i se'l treuen amb força flexibilitat, i que en molts casos la majoria d'ajuntaments desconeixien quina era la realitat de la seva localitat. Per tant, legislar sense conèixer, sense assegurar la participació d'aquestes dones, té riscos importants que són els que estem veient, no?
Amnistia Internacional treballa d'alguna manera per acostar la realitat de les dones i de l'islam, que sovint el coneixement que tenim és molt esbiaixat.
Bé, de fet, si intentem en totes les nostres accions de sensibilització incorporar aquesta qüestió, no? De donar a conèixer alguns estereotips i algunes qüestions que es donen per fetes vinculades a l'islam i que no sempre són així. De fet, intentem, doncs, que creiem que la integració, la convivència és clau per trencar amb tot aquest tipus d'estereotips que existeixen.
Mm-hmm. Una pregunta una mica més tècnica perquè a tots els oients els hi quedi clar. Quina és la diferència entre un vel integral, un burca i un niqab? Perquè el que es prohibeix realment és tot allò que cobreix el 100% la cara.
Exacte. Aquesta sentència aplica a tot allò que va amb tota la cara tapada. No només el vel que tapa el cabell, ni el que deixa mitja cara destapada, sinó el que aplica a tota la cara sencera.
Perfecte. Adriana, hi ha alguna altra cosa que vulguis afegir de com treballeu des de l'ONG Amnistia Internacional?
No, bé, doncs que nosaltres seguirem treballant en qüestions de discriminació en matèria de llibertat d'expressió i de religió. Veurem a veure com aplica aquesta sentència a Catalunya, a Espanya i a la resta de la Unió Europea per seguir lluitant pels drets de totes les persones.
De totes maneres, Adriana, perquè quedi clar, aquesta sentència ni a Catalunya ni a Espanya té cap incidència.
En principi no, aquesta és una sentència que aplica directament a França, però...
I a Bèlgica, sí.
Bueno, de fet, la sentència és sobre un cas d'una dona francesa que el va portar al Tribunal Europeu, sí. Però en tant en quant aquí a Catalunya s'ha legislat en matèria de vel integral, haurem de veure si els ajuntaments, com els ajuntaments reben aquesta sentència, com la volen aplicar, però per això feia la menció especial de que el Tribunal Suprem, en el cas de Catalunya, la seva actuació era en matèria de competències, no en matèria de contingut, perquè ens entenguem. Però, bueno, que és una sentència de referència en qüestions de vel integral per tota Europa, ara.
Uh-huh. I, Adriana, quin és el perill de que, abans d'acabar, quin és el perill de que aquesta sentència, que s'acaba aplicant aquesta prohibició del vel integral, reclogui a totes les dones que vulguin portar-los a l'esfera domèstica? Creus que aquest risc és molt elevat?
Sí, des d'Amnistia Internacional creiem que aquest tipus de prohibicions generalitzades tenen aquest risc, que és de recloure totes les dones a casa, perquè no puguin accedir a biblioteques, a mercats, a escoles, a centres cívics, etc. I, per tant, que justament per treballar per la igualtat de gènere i garantir l'exercici dels drets i llibertats de totes les persones, és clau que aquestes dones puguin fer efectius tots els seus drets.
Perfecte. Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-nos amb nosaltres. Aquesta setmana recordem que a través del nostre web radioestel.cat us estem preguntant si esteu a favor o en contra de la prohibició del burca en els espais públics.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Radio Estel.
Radio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Milers d'articles amb uns descomptes i preus que no s'han vist mai.
Samarretes d'home per 2,99 euros i banyadors d'home per 7,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara millor que mai.
Somric quan somio que seré de gran. Quan m'ajuden a fer els deures. Quan a casa estem contents.
Els infants del casal somriuen quan tenen oportunitats per tirar endavant. Entra a socsomriure.org i fes-ho possible.
Casal dels infants. Som casal. Somriure.
Sacralia a casa nostra. Amb Josep Maria Martí Bonet.
mateix passant 5 minuts de 2:15 del matí. Avui hem volgut escoltar la sintonia del Sacralia a casa nostra, que ens agrada molt, una estoneta més. Molt bon dia, Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona. Com
bon està? Dia a vosaltres. Una miqueta de calor.
De calor, pensava, eh?
Aquest dematí faria més fresca, però noi, fa calor.
Home, i déu-n'hi-do, va refrescar, després de...
Sí, 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 que és veritat,
de la,
sí.
De la tormenta que va caure elèctrica.
Bueno... Bueno, però tot és bo.
Tot és bo.
Nosaltres aquí menys tenim... bueno, que no és
bé,
català.
Bé, hem de dir, eh? Bé, corregim bé. Estem molt bé, la veritat és que sí. Ara, realment, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, vostè té calor, però nosaltres tenim una mica de fred, eh? Perquè tenim l'aire condicionat
posat. No em
diguis. Sí. No, no, ja d'aquí una estoneta el notarà,
estarà,
mossèn.
Estarà.
Escolti, Sacralia de la història, de l'art, dels monuments. Avui volem parlar dels costums. Eren els cristians noctàmbuls, mossèn? I, per tant, atenció, aquest detall. Els mataven en l'Imperi Romà i a mi m'ha deixat glaçada.
Glaçada, sí. És que parlem dels costums. I, realment, per exemple, un dels costums que hi ha en aquests dies és que celebrem les vetlles i revetlles, de Sant Joan, de Sant Pere, de Sant Jaume, etc. I la gent pregunta, aquest costum de celebrar-ho a la nit, fins a altes hores de la nit, doncs això que és un costum cristià o un costum pagà. I realment hi ha gent que ho estudia molt bé, però de fet, en el fons, el cristianisme li agradava celebrar els misteris, o sigui, el culte, que diríem avui dia la missa, doncs a la nit, precisament per recordar la nit és la mort de Jesucrist. Perquè després, cap al dematí, quan comença a sortir el sol, sortia la resurrecció. I per això els primers cristians es reunien de nit. I per això diuen els pagans, o sigui, l'imperi que anava contra el cristianisme en els primers segles de l'Església, que aquesta gent, que eren noctàmbuls, que es reunien a la nit, que es mereixien doncs, la mort. Això... hi havia moltes acusacions totalment falses. Aquesta no, aquesta era veritat, que es reunien a la nit. Però moltes altres totalment falses.
I qui feien amb aquestes revetlles o amb aquestes vetlles els cristians?
Bé, en aquestes revetlles doncs, es reunien normalment, si feia bon temps, en un petit, en el bosc, en un lloc on es poguessin reunir, i o bé inclús en les catacumbes, un lloc que eren totalment apartat de la gent, les catacumbes allà es reunien, o simplement al menjador de casa. Si tenien una casa que era bastant gran, doncs es reunien allà com eren petits grups, eren petits grups de 20 persones màxim, i es reunien allà, i allà feien el que nosaltres fem, o sigui, la missa. Però la missa anteriorment, es feia l'àgape, que en diem. O sigui, un menjar de germanor. I després del menjar de germanor es feia la celebració, o sigui, es llegia doncs, un fragment de l'Antic Testament i també recordava doncs, els episodis de Jesucrist i després es feia doncs, el que en diem nosaltres missa, o sigui, la part més important de la missa, quan el sacerdot doncs, diu aquelles paraules, això és el meu cos, això és la meva sang. Heus aquí, doncs, que es feia això. I abans d'això, doncs, entre ells es donaven la pau, com fem nosaltres. I això ho feien, i quan acabaven, doncs, cantaven a Jesucrist himnes de glòria, com si sigués Déu. El ser Déu, per ells, deien que era Déu, evidentment que era Déu. I, per tant, això és el que es feia realment en aquests dies, en els dies, especialment els diumenges, dissabte, diumenge, o bé les grans festes, per exemple, la festa de la Resurrecció, de la Pasqua, i per tant el cristià doncs, celebra els grans cultes, fonamentalment en els principis del cristianisme, els celebra durant la nit. No eren aquestes, solament aquestes acusacions, hi havia moltes altres.
Com quina?
Com, per exemple, la que veus aquí en aquest...
En l'iPad. En l'iPad. Que ens porta...
Que es veu doncs, un Sant Crist, doncs, i un nano, un nen petit de 6 anys, que està agenollat davant del Sant Crist i posa Alexandre, en grec, Alexandre, adora el seu Déu. I aquest Déu és un home...
Però és un Déu especial, no?
Un Déu molt especial perquè té el cap d'ase. O sigui, el seu enemic d'aquest noi, d'Alexandre,
sí,
doncs li deia, l'insultava dient que era cristià i que el seu déu cristià era un ase. Uh-huh. I això queda dibuixat i és el primer signe, primera vegada que es dibuixa, una creu, i precisament està en un lloc que va haver-hi un volcà que va tirar doncs, tota la porqueria del volcà, no? I va quedar totalment doncs, cobert. I per tant hem trobat, gràcies a les excavacions, aquest primer Sant Crist, precisament que és blasfem, que és aquest costum d'adorar, segons deien, les acusacions que adoraven a un ase. I també deien que era una doctrina insignificant, secreta, que era una superstició nova i malèfica, que era una superstició funesta i que adoraven un Crist que era un ase i que, a més, també eren molt pobra gent, que eren ateus, perquè solament admetien un sol Déu, que era Jesucrist. Era una gent de poca cultura, afirmen, que era una influència malèfica, o sigui, una quantitat enorme d'acusacions i de les quals era encapçalada fonamentalment aquesta que eren noctàmbuls. Per això explico aquestes...
Per tant, mossèn Martí Bonet, perquè ens quedi clar, les velles i rebelles són costums cristianes o paganes?
Doncs jo crec que tenen un fonament cristià totalment. O sigui, no em va dir, la rebella de Sant Joan, Sant Joan, de Sant Pere, de Sant Jaume, diem la Pàscoa del Senyor, tot això es fa a la nit. I això s'ha des del principi del cristianisme. Per tant, era un costum doncs, normal que es reunissin els cristians. I això tenim un testimoni directe d'un pagà, que era governador de Bitínia, que en deien, que o sigui exactament de la Turquia actual, que era un noi jove, un noi de 25 anys, que va anar allà a Bitínia i es va trobar allà que hi havia molts cristians. I els cristians havien de ser doncs, sacrificats, havien de morir, havien de ser morts totalment. I, per tant, ell es trobava que era un bon noi, que es deia Plini, i deia, bueno, què tinc de fer jo? Que tinc de matar aquesta canalla? Inclús gent, nois joves, noies joves, o bé inclús vellets, perquè solament pel fet de ser cristians, això ho trobava una barbaritat. I per això escriu una carta a l'emperador, que es deia Trajà. I li diu, mira, em passa això, que no m'atreveixo a matar-lo. Aquesta gent que es diuen que són cristians i que tenen aquests costums tan rares, com per exemple doncs, reunir-se a la nit i que es donen la pau mútuament, coses raríssimes, són supersticiosos. En definitiva, què tinc de fer? Li pregunta. I que això ho va saber, que va preguntar precisament a la gent més influent de la comunitat de Bitínia, que eren... Precisament aquesta gent eren dues noies que eren diaconeses, en deien. O sigui, que tenien, podríem dir, aquesta funció d'estar al servei de tota la comunitat. I aquestes dues noies expliquen exactament què és el que feien els cristians. I sabem exactament, per una persona doncs, pagana i dirigida una carta a l'emperador, què és el que feien els cristians, que es reunien a la nit i que feien aquestes coses i que deien, doncs, es menjaven. Doncs, i que, a més, també diuen que ell deien que menjaven carn, que és la carn de Jesucrist,
clar,
i que bevien sang, que és la sang de Jesucrist. O sigui, fixeu-vos això, un testimoni d'una gent pagana que diu ben clarament què és el que succeïa en el segle I.
Clar, nosaltres, per exemple, com a exemples de velles o rebelles, tenim, per exemple, la rebella de Sant Joan, o potser més propera a la rebella de Sant Pere i Sant Pau, fa dos caps de setmana, però a mi em va quedar, mossèn, en un sacrale que ens va explicar aquest any, carnestoltes.
Sí.
Carnes tot, com era, carn totes, no?
No,
sense carn.
Sense
era,
carn.
Oi?
Tolere en llatí significa treure.
Treure
les carns.
Treure les carns.
Sí, sí,
per
sí.
Tant, clar, nosaltres potser sempre tenim la referència, el carnestoltes és una festa pagana,
sí,
però vostè ens va explicar el significat que tenia,
no?
No,
no, bueno, és cristiana. O sigui, són aquests costums que estan mesclades en un sentit doncs, pagà i en un sentit cristià. I això és. Ara, Jo crec que, vull dir, que, esclar, els nostres costums de reunir-nos a la nit són molt més, doncs, netes que no pas, a vegades, segons quines rebelles que s'han, que no tenen res a veure amb el cristianisme, això és evident. Però, vaja, vull dir, és una cosa, doncs, d'alegria, i vull dir, el cristià ha d'estar alegre, sense fer que es disbarats, això és veritat.
I totes aquestes costums, per exemple, que es fan, tradicions, Sara, segur que tu ho has fet, per la revetlla de Sant Joan, no? Sí. Aquestes fogueres que es fan...
Sí, les fogueres que es fan significa, vull dir, que és l'inici, doncs, de l'estiu, i, per tant, doncs hi ha... Segons també diuen les tradicions, doncs, paganes, que, o sigui, que no són cristianes, doncs també ja existeix aquest costum anteriorment de treure tot lo vell i ho cremaven, i, per tant, igual com també és una cosa molt curiosa que jo m'ha agradat molt, que el dia 1 de gener, a la nit, doncs, si estàs a Itàlia, i concretament a Roma, doncs la gent tira pel balcó doncs totes les coses velles per començar l'any solament en coses noves, no?
Carai, doncs això...
Això i tens de vigilar perquè a vegades pel carrer i et pot caure alguna cosa. Això és normal, és curiós, el costum de cada poble.
Clar.
Doncs aquí... La revetlla, per exemple, de Sant Joan, doncs sí, home, és clar que té aquest significat de...
Del solstici d'estiu.
Sí, solstici d'estiu, i per tant representa en definitiva que s'ha de cremar tot lo dolent, i que, bueno, és una cosa bona. Ara, no és massa bo perquè a vegades doncs, hi ha accidents, perquè salten de la foguera i es claven castellots i coses d'aquestes.
Jo
el més pitjor del cas...
Ho vaig fer aquest any,
Ah, sí?
Sí, sí, vaig saltar la foguera i gràcies a Déu vaig caure amb els dos peus a terra.
Pensa que
això
no és un costum cristià.
No, això no es fa. Però jo ho vaig fer, vaig reconèixer.
No, home, no, està molt bé.
Mossèn Martí Monet, avui que tenim una miqueta més de temps... Sí. Ens agradaria que ens expliqués la tradició que a vostè li agrada més, perquè vostè, clar, sempre ve aquí al Sagrari a casa nostra i ens explica el costumari, art, història... Quina tradició? Doncs
mira,
més
jo
estimació.
La tradició és precisament la que explico avui, això, que es reunien els cristians i feien el mateix que fem nosaltres. Fixeu-vos, ha passat 20 segles, 2.000 anys, i encara, doncs, celebrem doncs, la nit de Nadal, la nit de Pasqua, celebrem també doncs, la vetlla de Sant Joan, la vetlla de Sant Pere, de Sant Jaume, aquests grans personatges, aquests grans aconteixements, i això ho fem precisament doncs, amb ganes doncs, de honorar a Jesús glorificat, honorar a Sant Pere, honorar a Sant Joan, honorar doncs, a Sant Jaume, i tantes altres coses que podem fer precisament a la nit, i per suposat a la nit de Nadal, missa del gall, imagineu-vos el bonic que és això. Jo, per tant, doncs, esclar, la nit certament que té el simbolisme doncs, pels cristians mateix doncs, de la mort, de tal manera que, per exemple, quan hi ha una crucifixió, normalment posen la part romànica, podríem dir, l'època romànica, normalment posen la lluna i el sol, la lluna i el sol. La lluna representa la nit i el sol representa el dia. O sigui, gràcies a Crist passem de la lluna al sol. O sigui, de la nit al dia, de la mort a la vida. Tot això, aquests simbolismes de nit, doncs jo considero que són fonamentals pel cristianisme per entendre exactament què és el que fem. Perquè moltes vegades aquests costums no són altra cosa que un llenguatge bonic per explicar els grans continguts de la nostra fe.
Escolti, i ja per acabar, mossèn, la diferència entre vetlla i revetlla?
Bueno, jo crec que revetlla representa la vetlla, doncs, celebrada doblement.
Doblement, ho celebrem com el ressopó, no? Diguéssim, el sopar i el ressopó. Doncs el mateix. Però l'única diferència seria aquesta, que la vetlla
continua.
Per això t'he
hagut de preguntar, perquè això, jo vull dir, la cosa, podríem dir, de cristiana, no existeixen revetlles de sants, no? Simplement, doncs, això sí, la vigília sí que existeix, la vetlla existeix totalment. Ara, què passava? Que en el principi del cristianisme la gent doncs feia un gran àpat, i després hi havia la distinció entre aquelles persones, clar, arribaven allà, imagineu-vos, amb un menjador de cristians que celebraven la missa, però abans de la missa doncs feien un gran àpat. I en aquest àpat de germanor, doncs la gent es treia doncs, el menjar que havia fet a casa i després doncs l'obria allà. Hi havia diferències. Hi havia alguns que portaven menjars molt bons i altres menjars molt dolents. De tal manera que això de l'AGP, que en diem, només va durar pocs anys, o sigui, un segle, perquè després es va treure. I, per tant, no es va fer l'AGP. Però l'AGP també no solament era menjar, sinó que un tros d'aquest menjar es donava als pobres. I d'aquí neix, doncs, el que en diuen la caixa de caritat, que es reunien a la missa i sempre entregaven aquell diner que era necessari per la caritat envers els pobres. I això és molt bonic.
Doncs moltíssimes gràcies un dimarts més, Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona. Gràcies. L'esperem dimarts que vinent.
Exacte. A veure si aquesta clon ens deixarà venir.
A veure, vinga, moltíssimes gràcies. Que passi bona setmana, mossèn. Gràcies.
Aquest estiu, siguis on siguis, on tu vulguis. Ràdio Estel.
Nou i 51 minuts, Eric Borrera, bon dia de nou. Eric, avui t'hem fet treballar, eh?
Una mica.
Bé, cada dia et fem treballar molt, però avui especialment. Escolta, va, que tenim ganes d'escoltar un punt curiós. Què ens pots dir?
Doncs recordes aquella mítica sèrie dels anys 80-90 de Los Vigilantes de la Playa?
Home...
Doncs t'explicaré...
Qui és que era el... com era? El Sargento Buchanan? O com
sí, el David Hasselhoff.
David Hasselhoff.
Doncs us explicarem el perquè de la càmera lenta. Tots recordareu aquelles escenes de salvament que es repetien a tots els episodis de Los Vigilantes de la Playa, en què les bellíssimes i els fornits socorristes avançaven, enfondats en el mític vestit vermell, a càmera lenta, per la sorra de les platges de Santa Mònica. Era una manera de donar un toc més... divertit a la sèrie, sens dubte, però segons David Hasselhoff, l'insistent ús de la càmera lenta responia a motius d'un altre tipus.
Ah, sí? I ho ha respost el mateix Buchanan, eh?
Exacte. I és que en una entrevista a la revista francesa Closer, Hasselhoff, que encarnava el paper de Mitch Buchanan a la sèrie, ha explicat que les repetides escenes en càmera lenta eren usades per estalviar diners. D'aquesta manera, es podien completar els episodis d'una hora de durada amb menys escenes, escrivint menys diàlegs i simplificant, en conseqüència, diverses partides del pla de producció.
A veure, és que hem de dir que realment el diàleg en aquesta sèrie tampoc és que fos...
Molts diàlegs, molts, no n'hi havia.
Molts no n'hi havia, no? Podríem dir que és una sèrie més d'un altre caire.
Sí.
I també se li ha de reconèixer a David Hasselhoff doncs que va crear un nou pla seqüència, no? Amb aquest pla així de càmera lenta.
Completament.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Eric.
A tu, Mercè.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
We play king of the mountain, out on the end.
Gràcies, Toni Huguet, perquè escoltem avui Bruce Springsteen, perquè, clar, jo ja fa unes setmanes que no vinc aquí al primer cafè a treballar. Us he escoltat algun que altre dia, però m'han dit que heu fet molt i molt bé. Tot i així, Eric Urrera, Sara Cruz, Laura Aznar, podeu fer un resum del que ha passat aquests dies? Laura. Espera't, que em sembla... Ara t'escoltem.
Doncs jo, si vols, et faig un resum del pitjor que vaig fer la setmana passada, que era sobre el grau d'estigma que portaven associades les malalties mentals. I vam poder entrevistar el director d'Obertament, també vam entrevistar un activista d'Obertament. Va ser molt interessant perquè realment vam poder corroborar que això és així, que realment les malalties mentals porten un grau d'estigma molt elevat. i la setmana anterior, que tu tampoc estaves, et vas perdre el pitjor del pitjor, que van fer les presons, si és un bon sistema per a totes les persones que s'han desviat de la normativa.
Què va sortir? Que es diu que no.
Va sortir, per norma general, hi havia gent que pensava que no, també hi havia gent que pensava que sí, va ser bastant equitatiu.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Laura. T'ha crescut molt el cabell, eh?
Sí, sí, he d'anar a fer-me alguna
cosa. Déu-n'hi-do,
eh? Però tinc el casament de la meva cunyada ara i no sé què he de fer, si me l'he de tallar, me l'he de deixar llarg, m'he de fer rissos, que no sé què m'he de fer.
Tu com tot et queda bé.
Gràcies,
no
guapa.
No pateixis. Eric Urrera, va.
Bon dia, Mercè.
Què tal? Bon dia de nou.
Bé, jo et podria fer un resum una mica de tot, perquè he anat fent una miqueta de tot.
Escolta, hem de dir una cosa. Programa la consulta cada dia d'una a dos quarts de dues. Un èxit total, eh, Sara? Eric, Déu-n'hi-do, sí, aquestes setmanes. La Sara, pobra, la vaig abandonar i li vaig deixar...
El pitjor moment.
El pitjor moment de tots, eh? Quanta feina heu tingut? Hem de dir això, eh? Hem de recordar doncs, que el programa la consulta... Està trucant moltíssima gent.
Sí,
escolta.
Però volem que ens truqui més gent, Mercè.
Què
recordem,
ha de fer la gent per doncs, poder participar?
Doncs a partir de la 1:05 aproximadament, trucar-nos al telèfon del directe, el mateix que donem pel primer cafè, 93-409-2771 o 93-409-2772. Si hi ha gent que té vergonya, que a vegades passa, no? O que ens truquen els últims minuts, doncs que també ens poden, recordem, ens poden deixar missatges al contestador de la ràdio, 93-409-2777.
I escolteu, poden preguntar als oients de tot. De tot el camp de la medicina.
Tot el
no?
que vulguin.
Qualsevol pregunta, sí. Qualsevol dubte, doncs li poden fer als dos doctors, perquè n'hi ha dos, no?
Doncs sí, Gutiérrez. El Luis Gutiérrez i el José Luis Vázquez. El Gutiérrez el tenim els dilluns, dimecres i divendres i el José Luis Vázquez el tenim els dimarts i els dijous. Però bé, molt bé, estem contents. A més, es nota que estan acostumats a treballar als mitjans de comunicació. Bé, que estan molt preparats, podríem dir, Mercè.
Doncs enhorabona als dos. Sabem que l'Eric Urrera s'ocupa de la producció amb Carme Planàs i també la Sara Cruz, no?, que es troba al capdavant del programa La Consulta. Ja ho sabeu, d'una a dos quarts de dues del migdia. Bé, noi, jo...
I tu què, Mercè? Clar, a veure, quins preguntes de vosaltres?
Explica'ns, explica'ns. No,
jo que no val. Mira, doncs, relaxadíssima. La veritat és que es troba a faltar, quan portes tota una temporada doncs, fent el programa, aquestes hores tan vespertines...
Intempestives.
Exacte, vespertines no gaire, doncs sí, més que res, doncs sí, però també us he trobat molt a faltar, no?
Nosaltres també moltíssim.
Perquè nosaltres a tu.
Sou un gran equip i bé, doncs esperem que... Nosaltres hem de dir doncs, que estarem amb vosaltres aquest estiu durant el mes d'agost. Us acompanyarem de 8 a 9 del matí perquè així doncs, us sentiu acompanyats tots els matins amb Ràdio Estel. I ara amb el Bruce Springsteen de nou, que haig de dir que Toni Huguet doncs, m'ha descobert aquesta cançó que no coneixia. Toni, no facis aquesta cara i esbofega. Tens son, oi, Toni? Escolta, però ara, si de cas, fem el canvi i escoltem l'efemèride musical que l'Eric Urrera, doncs... Mireu, jo és que ja estic sense veu, eh?
L'efemèride...
Això de començar així...
Ara dormim, Mercè.
L'efemèride del dia era Beck.
Sí.
Avui és el seu aniversari número 44, ha fet 44 anys.
Exacte.
I entre altres músics també ha fet remixos per David Bowie, Björk, etc. I també va col·laborar a la banda sonora de Moulin Rouge.
Doncs us sembla si ens quedem amb aquesta cançó, doncs amb aquest Blue Moon. Us agrada? A mi m'agrada molt.
És molt maca.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí i com ja sabeu ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí.
Fins demà.